la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 225 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta sisena temporada. Arriba una de les èpoques en què els plans de la família, amb l'arribada de l'estiu i la finalització de les classes, es trastoca. En aquests propers dies, fins la incorporació al nou curs escolar o a la feina en el cas dels adults, les idees s'esgoten, les activitats es tornen monòtones i els campaments dels petits de la casa no duren una eternitat. És per això que us proposem que feu el vostre propi cinema d'estiu a casa. Només us cal una selecció de pel·lícules que ens recorden que aquesta època pot ser inoblidable. Tots sabem que hi ha films estiuencs que van marcar un abans i un després a les nostres vides i que avui en dia segueixen fent que aquesta estació no sigui el mateix sense elles. Avui us acostem un recull de pel·lícules per l'estiu d'ahir, avui i sempre, amb les que gaudir en família. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Trenta un anys després de la seva estrena, cada estiu torna Mi Chica, My Girl. Això ja només es pot anomenar d'una forma, un clàssic. Però què té aquesta petita producció? Abans de res, explicar que My Girl és un coming of age, és a dir, una pel·lícula que centra en el creixement psicològic i moral del protagonista, normalment des de la joventut fins a la maduresa. I ara sí, un cop aclarida aquesta qüestió de concepte, el Coming of Age de Howard Zeff narra un calorós estiu a la vida de Vada, interpretada per Anna Klonsky. Vada és una nena obsessionada amb la mort. La seva mare va traspassar i el seu pare dirigeix una funerària. Com està enamorada del seu professor d'anglès, s'apunta durant l'estiu a uns cursos de poesia només per impressionar-lo. Thomas, el seu millor amic, és al·lèrgic a les abelles. El pare de Vada contracta a Shelley, una experta maquilladora, i s'enamora d'ella. La nena intentarà per tots els mitjans que la relació fracassi. Mi Chica va ser un gran èxit en el seu dia i tres anys després, Zeff va rodar la segona part, on van conèixer una Vada una mica més madura, però sense la companyia de Macaulay Culkin, el conegut actor que havia interpretat a Thomas a la primera entrega. There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more.
Will together nearly every single day singing.
Do-wah-dee-dee-dee-dee-dum-dee-dee-dum.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing.
Do-wah-dee-dee-dee-dum-dee-dee-dum.
Well, I'm hers.
I'm hers.
She's mine.
She's mine.
I'm hers.
She's mine.
Wedding bells are gonna chime.
Barcelona, nit d'estiu, pel·lícula de l'any 2013 rodada sota la direcció de Dani de la Orden, té la frescor i l'ímpetu propis del jove equip que va intervenir en la seva producció. Si parlem de les virtuts de Barcelona, nit d'estiu, la primera que caldria mencionar és que és una pel·lícula que no s'avergonyeix de parlar de l'amor. Una altra de les virtuts és el talent visual del seu director, un nom a tenir en compte en el panorama cinematogràfic del nostre país. La producció la composen 6 històries, 6 maneres d'acostar-se o allunyar-se del cor, amb un muntatge hàbil per barrejar-les. Resultat, mentre estàs contemplant una d'elles, tens ganes de saber què és el que els hi deu estar passant als personatges de les altres 5. I malgrat alguna defallida molt ocasional, sobresurten la valentia de la història homosexual protagonitzada per Àlex Moner i Luis Fernández, la infinita tendresa del passatge amb Francesc Colomer i la tensió al voltant d'un sopar que adapta la cançó Jo mai mai que interpreta el seu propi autor, Joan Dausà.
Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.
Mamma Mia, la pel·lícula, és l'adaptació al cine d'un exitós musical que pren les cançons del famós grup suec ABBA per crear una comèdia romàntica al voltant de dues dones, Donna i Sophie, mare i filla. La jove vol casar-se però no sense saber qui és el seu pare, cosa que ni la seva mare, encantada amb la seva vida sense un home al seu costat, sap amb certesa. Hi ha 3 candidats. La noia els escriu a tots 3 sense dir-los la veritat. L'única cosa que saben és que estan convidats al casament. Arran d'aquesta situació, el conflicte està servit. El que està clar és que veure a Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgård rient, ballant i cantant, i Meryl Streep, Julie Walters i Christine Baranski vivint i gaudint cada cançó d'ABBA és un alegre espectacle que té un gran valor. Això no vol dir que estem davant d'un gran musical. Seria injust comparar aquesta pel·lícula amb els grans musicals clàssics de Hollywood, però també ho seria comparant-la amb altres produccions més recents com Moulin Rouge o Chicago. Hem de qualificar-la com a una comèdia musical amb una estimable capacitat de contagiar alegria i bon rotllo. Què més volem per combatre el calor de l'estiu?
I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed ya.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Després del cim que va assolir Disney amb La Sirenita, La Bella i la Bèstia i El Rei León, poc a poc la corba dels èxits de l'estudi d'animació va anar decreixent. Les raons són vàries, entre elles que la factoria de dibuixos animats ja no és l'única que ens ofereix productes i l'oferta cada vegada és superior. Per tant, havia de buscar una nova estratègia per crear un producte competitiu més econòmic i que agradés igual o més que les grans produccions de la companyia. Va ser aleshores quan els executius de la Disney, amb Michael Eisner al capdavant, van dirigir-se a un Chris Sanders, que en aquells moments era l'animador punter de la companyia. Ell portava temps volent desenvolupar una idea sorgida d'un llibre infantil que havia intentat publicar sense èxit a mitjans dels 80. Una idea que s'allunyava totalment de la trajectòria de l'estudi, prescindint de la tècnica del guaix en favor de les aquarel·les a l'hora de donar color als fotogrames i, en segon lloc, que tots els dissenys es basessin en el traç personal de l'artista. Pels que encara no ho hagueu endevinat, us estic parlant de Lilo i Stitch, 85 minuts de pur geni visual i un dels films més singulars que des d'aquesta perspectiva va aconseguir posar dempeus la companyia.
There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on the Hawaiian roller coaster. Habiki biki mairo hiro ni. Bi na lo lo la la ha la ha. La 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 ita la ha na ha na. Heri heri mai tato he. There's no place I'd rather be. Golden sand is where I live. I play till the sun sets beyond the horizon. It's time to try the Hawaiian roller coaster ride. Hang loose, hang thin, hold the shaker, shaka. No worry, no fear, ain't no biggie, brah. Cutting in, cutting up, cutting back, cutting out. Front side, back side, do the foot in right paw. Get jumping, surf's up and pumping. Coasting with the motion of the ocean. Whirlpool swirling, cascading, twirling.
Un grup de nens juga durant la revetlla de Sant Joan, quan de sobte sorgeix una pregunta desconcertant. I tu, per què no plores? Que Frida no estigui plorant sembla una incongruència. Acaba de perdre la seva mare, víctima de la sida, com abans ho havia estat el seu pare. Estiu 1993, la debutant directora Carla Simón canalitza els seus propis records d'infància a través d'un enrevessat treball de depuració que té la seva principal fortalesa en un estil visual tan elaborat com lliure de tot exhibicionisme. Les nenes, Laia Artigas i Paula Robles, no semblen estar interpretant, sinó vivint dins de la trama. Tot i que des del rodatge la cosa ja pintava bé, no seria fins febrer de 2017, després del seu pas per la Berlinale, quan van saltar les alarmes, i estiu 1993 va assolir l'estatus de pel·lícula revelació a nivell internacional. I és que el debut en el llargmetratge de Carla Simón s'alçava amb el premi a la millor òpera prima vista en el prestigiós certamen alemany i ex aequo Premi Especial del Jurat. Des d'aleshores, la pel·lícula de la jove directora no ha deixat d'acumular premis i el beneplàcit unànime de la crítica per allà on passa.
Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la la la, la la, te dije, ay, cotita linda, mi amor, la la la, la la la, la la la, la la, ¿por qué no me das tus besos, mi vida? La la la, la la la, la la la, la la, al son del merengue me hay pa' gozar, la la la, la la la. noche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa.
Ay, cosita linda, mamá.
Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormía.
Comeré cumbe pa' bailar.
La versió que Minghella va rodar de la novel·la de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, estava més a prop del Paciente Inglés que de l'anterior adaptació de l'any 1960, signada per René Clément, A pleno sol. De la mateixa forma que l'aristòcrata hongarès d'aquell sumptuós melodrama, el protagonista del talento de Mr. Ripley intenta esborrar el seu anodí passat sota una nova personalitat molt més enlluernadora. El personatge interpretat per Matt Damon, però, no necessita de maquillatge per canviar de registre. Tan sols unes ulleres són suficients per reemplaçar la seva condició d'ambiciós arribista per l'obscur objecte dels seus desitjos, en la imatge d'un playboy milionari. El perillós joc d'identitats, fins i tot sexuals, que practica amb tots els que l'envolten, el porta fins a les darreres conseqüències i assoleix cotes molt superiors a les de la seva antecessora. Allà on Alain Delon encarnava el jove oportunista finalment detingut per haver assassinat el seu amic, Matt Damon esborra satisfactòriament totes les empremtes fins a ser víctima del seu propi parany.
Soda, poi da sempre visto va. Guarda rock and roll, tu giochi al festival, fai soldi in bank a me. Chi te li dà la cosetta di mamma? Tu vuoi fare americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, siendo me non c'è sta niente va. Ok napoleta, tu vuoi fare America, tu vuoi fare America.
Altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley, Tom, vieni qua, vieni qua.
Come te può capire chi te può bene, se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene capo di allo più.
Americano.
rock and roll, tu gioca al baseball, ma i soldi venga a me, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, la sera di rivalizia, non c'è sta niente fa, ok napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
Jordi Terradas, la llanterna màgica.
Atrapa un ladrón, producció de l'any 1954, dirigida per Alfred Hitchcock, va suposar la tercera col·laboració entre el director i l'actriu Grace Kelly, la seva actriu predilecta, al costat d'Ingrid Bergman, de les que sempre va buscar imitadores sense aconseguir-ho. També suposava la tercera col·laboració amb l'actor Cary Grant, que un any abans havia anunciat la seva retirada del cine, pensant que ja havia quedat desbancat amb la incorporació a la indústria de nous intèrprets de mètode que es formaven a llocs com l'Actors Studio. Finalment, Grant va ser convençut per intervindre en aquesta pel·lícula, aconseguint excel·lents resultats de taquilla i provocant que l'actor estigués 11 anys més a la professió. Amb Atrapa un ladrón, Hitchcock va tenir l'oportunitat de rodar a la Riviera Francesa i comptar amb dos dels seus actors preferits, tot i que aquesta vegada el suspens es tracta de forma contrària al que habitualment ens té acostumats el director britànic. Si fins aleshores el suspens es definia com alguna cosa que coneixia l'espectador i desconeixia el personatge, aquí és tot el contrari. De totes formes, Atrapa un ladrón deixa a banda el cas criminal per centrar-se en la història d'amor.
Thank you.
En els darrers temps són pocs els nous directors nord-americans dins d'un cinema més o menys comercial que mereixin ser anomenats autors. Tot i això, hi ha alguns noms que es repeteixen sovint, com el de David Fincher, Christopher Nolan o Quentin Tarantino, per ser segurament els més comercials. Però trobaríem altres que tenen com a valor afegit que el seu cinema és especialment reconeixible. Aquest és el cas de Wes Anderson. Si heu seguit amb atenció la carrera del director, possiblement identifiqueu fàcilment les seves produccions perquè hi ha algunes coses que repeteixen en cadascuna de les seves pel·lícules. Una desconnexió de la realitat per crear un nom propi on l'espectador accepta sense problemes situacions i reaccions dels protagonistes que en una altra producció serien una autèntica bajanada, també un intercanvi de papers entre menors d'edat i adults, és a dir, els nens són extremadament madurs per la seva edat, mentre els adults han patit una evolució natural que els ha dut a patir incomptables traumes. La família i la relació disfuncional entre els seus membres és un altre aspecte rellevant. Tots aquests aspectes estan contemplats a Moonrise Kingdom, on el director ens situa en els anys 60. Familiars i amics cerquen a dos joves amants que han fugit del seu poble natal. Així veuran la llum velles rancúnies i ocultes relacions romàntiques entre alguns dels personatges que participen a la cerca. Cuenta conmigo arrenca l'any 1985, quan Gordy LaChance llegeix al diari que un dels seus amics d'infantesa ha estat mortalment apunyalat. Dos nois passen pel seu costat en bicicleta i això sembla disparar els seus records. La veu en off de Gordy, adult, ens transporta fins al poble de Castle Rock i ens fa retrocedir fins l'estiu de 1959. Gordy, Chris, Teddy i Bern són quatre nois de 12 anys que es llencen a l'aventura quan un d'ells escolta casualment on està el cadàver d'un nen que va desaparèixer dies enrere. El pla dels nois és trobar el cos i avisar la policia, amb l'esperança de que la seva foto surti publicada a tot arreu. El que comença com a un estimulant i divertit joc amb diversos obstacles i perills va donant pas a un viatge interior que transforma els nois, especialment a Gordy i a Chris, a l'haver d'enfrontar conflictes i situacions que els obliguen a créixer abans de temps. La cirereta del pastís la posa la Stand By Me de Benny King, que comença sonant els crèdits finals i que et fa pensar que així és com haurien d'acabar totes les pel·lícules.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me.
Tot el món del cinema a la Llanterna Màgica.
Estareu d'acord amb mi en que molt poques persones els hi agradaria la idea de passar unes vacances d'estiu en soledat, sense la companyia de la família o els amics. El cineasta francès Éric Rohmer, que es caracteritza per la senzillesa de les seves trames, arrenca justament en aquesta línia argumental i amb El Rayo Verde ens presenta una pel·lícula que podria definir-se com els seus contes estacionals i en aquest cas es tracta clarament d'un conte d'estiu, com pot ser-ho Pauline en la Playa, producció rodada per Rohmer l'any 1983. A El Rayo Verde la protagonista és Delphine, una oficinista que poc abans de les vacances estiuenques trenca amb la seva parella i, per acabar-ho d'adobar, el viatge que tenia planejat fer amb una amiga es cancel·la inesperadament. En gran frustració, Delphine no accepta haver de passar l'estiu sola, però no troba ningú que l'acompanyi. Sens dubte, El Rayo Verde és una de les pel·lícules més destacades de Rohmer, de les més madures i refinades en molts aspectes. El director va rodar aquesta producció l'estiu de 1984, però va trigar 2 anys més en estrenar-la, ja que el realitzador perseguia incansablement filmar l'efecte del raig verd, que només es produeix en unes condicions climàtiques molt especials. Finalment, després de multitud d'intents fallits, va aconseguir gravar-lo a les Illes Canàries el mes de desembre de 1985.
Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only
only you can do
Les grans històries, les que veritablement ens arriben, són les que parlen dels nostres fantasmes, i el diari de Noa és una d'elles. Basada en el best-seller de Nicholas Sparks, la pel·lícula narra les memòries d'Ali i Noa, dos joves que coneixen l'amor durant unes vacances estiuenques a l'Amèrica dels anys 40, en portes de la Segona Guerra Mundial. Encara que les diferències socials marcaran la seva relació, ja que ella pertany a una família acomodada i ell treballa en una fàbrica de fustes, la passió que neix entre ells aconseguirà superar totes les barreres. Dècades més tard, un home anomenat Duke, James Garner, explica aquesta història en una residència d'ancians a una dona malalta de demència. Nick Cassavetes signa aquesta producció de l'any 2004 i ens acosta a un tipus de relat gairebé oblidat per la indústria del cine. Fill i germà d'actors i directors, el realitzador novaiorquès de 45 anys, en aquells moments, es va decantar pel bon gust en una pel·lícula bastant previsible, però al mateix temps efectiva, i en una composició emotiva que en ocasions s'excedeix en el seu to melodramàtic i en una apel·lació excessiva a la llàgrima fàcil. Nicholas Sparks, autor de la novel·la, aposta per una visió molt idealitzada del primer amor, que es veu enfosquida per la crua realitat de l'Alzheimer. La història de Luca es desenvolupa en un poblet al costat del mar a la Riviera Italiana. És la del creixement d'un nen que experimenta un estiu inoblidable en gelats, pasta i interminables viatges en scooter. Luca comparteix aquestes aventures amb el seu nou amic. Però aquesta diversió es veu amenaçada per un gran secret. El seu amic resulta ser un monstre marí d'un altre món que viu sota la superfície de l'aigua. De tots els estius de la nostra vida, està clar que els que més ens van marcar són aquells on la nostra innocència s'esvaeix per donar pas a la fascinació dels desconeguts. Això és el que succeeix a Luca, la producció de Pixar. A Luca es fa especial èmfasi a rebutjar la por a allò diferent, a acceptar-se tal com un és, a negar-se a acceptar el que a un li han imposat de petit i tenir el valor de llançar-se a la caça del que un en realitat vol ser.
Tintarella di luna, tintarella tu latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna,
Delphine i Solange Garnier són dues germanes que viuen a Rochefort. Delphine és professora de ball, mentre que Solange compon i imparteix lliçons de piano. Un dia arriben al lloc dos joves que formen part de la trup d'una fira i necessiten a les germanes per tal de que els ajudin amb un número musical. Un clàssic del gènere musical francès molt influït pels grans títols estatunidencs. De fet, compta amb la presència d'un dels grans, Gene Kelly, que per descomptat balla. Michel Legrand compon una banda sonora inoblidable composta per un gran nombre de cançons que interpreten els personatges. Destaca també el vestuari estiuenc, els colors alegres i l'esplèndida lluminositat. I per avui, res més. A les portes d'un estiu que tot just comença, avui us hem deixat algunes recomanacions per suportar una mica millor la calor. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous
se priva, travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous nous sommes toutes données le père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon mari tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues,
attendant de l'amour ce qu'il est convenu
d'appeler coup de foudre
aux sauvages passions.
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do.
Oh, mais dis-moi le cas, ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Bah, j'y reste après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si.
Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, ben, il attendra. Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon poudrier?
Ah non, je vais.
Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, et mon mari tournelle, les calembours et les bons mots, du plan dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.